5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I no em cansaré mai de repetir-ho, amb un equip impagable que fa possible que el Francesc Morgades arribi fins a vosaltres. Un equip que encapçala l'ínclit Toni Olivella, que s'encorrega dels potenciòmetres, les regletes i totes aquestes coses, ajudat, això sí, pel Marc Pujol, quan cal donar un cop de mà, doncs el Marc és allà, també. Després, quan jo acabo de fer aquestes explicacions, entra en acció la Goretti Martínez, que agafa els meus àudios i els penja de la xarxa i de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca, on vosaltres la podeu consultar i escoltar tantes vegades com vulgueu, fer-hi les crítiques, fer-hi els elogis, tot això que sempre es fa o s'acostuma a fer amb les xarxes socials. Però encara hi ha un tercer element, i aquest tercer element és la música. La nostra ràdio no seria igual si no hi hagués la música. I com que és això i és veritat, doncs esperem cada setmana doncs, per posar-vos una cançó d'inici.
Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors. Que avui pels carrers de Barcelona he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant en tant. Era Barcelona com, mig primavera, no floreix per tothom com, s'espera. Era Barcelona com, mig primavera, no floreix per tothom com. Te'n vas de la ciutat, m'ho han dit, ja ho sé, però abaixant el cap em dius avui fem com si res, i en un segon i dos i tres tot va parar, tot va desfer-se quan un petó sense permís va tallar la conversa. Que avui pels carrers de Barcelona he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant. Rosa mor. Benvinguda i passatgera, que t'ha portat gitana, cada dona una flor. Benvolguda viatgera, que dus a la sang guerra, que dus la llança al cor. Foc!
Abril de 1199, el dia que moria en sol francès el rei anglès Ricard Cort de Lió. Bé, això de rei francès en rei anglès en territori francès, hem de pensar, per començar, que en aquell moment Anglaterra, el rei d'Anglaterra, tenia grans possessions a França, que no serà fins més endavant, amb Joana d'Arc i tota aquella història, quan els anglesos s'hauran de replegar a la seva illa. Dit això, qui era aquest Ricard Cor de Lleó? De fet, era el tercer fill d'Enric II d'Anglaterra i Eleonor d'Aquitània. Hi ha una pel·lícula, per cert, El León en Invierno, que és la vida d'aquest parell, que, bueno, era, com deia, el tercer fill d'això, tenia un germà més gran, que també es deia el primer, naturalment li posen Enric, i el segon, que es deia Jofré, i ell era el tercer. El seu pare era un rei bastant peculiar, per dir-ho d'alguna manera, i en un moment determinat, l'any 1169, decideix que ell es queda a Anglaterra i que els fills, doncs, governin els a França, no? I reparteix entre els tres fills tots els seus dominis. En Ricard, per exemple, li toca la Gascònia, el Perigord, etc, i els altres, doncs, altres territoris de França. Però devia ser un pare molt particular, i tota la història ja veureu que està farcida de canvis de baralles i de canvis d'estimació. Era un pare molt particular perquè el primer que fa el seu fill, l'Enric III, quan li donen terres, és revoltar-se contra el seu pare. Revoltar-se contra el seu pare i anar a buscar els dos germans, en Jofré i en Ricard, i dir-los, escolta, ens revoltem contra el pare, que i aquests s'hi uneixen, sí, sí, no hi ha cap problema. Per què? Perquè tots els nobles els diuen sí, sí, perquè estan farts del rei. Llavors, què passa? El rei els hi fot una palissa de tres parells de nassos i el 1774, doncs, els perdona i els hi diu, bueno, va, vinga, fem les paus i d'això. Però llavors vol posar ordre. Llavors agafa el Ricard i li diu, tu m'has de jurar que seràs fidel al teu germà Enric, perquè naturalment l'hereu és l'Enric. Llavors el pare diu, bueno, ho deixarem tot per tots, però tu has de ser fidel al teu germà Enric, fes el jurament. I l'altre li diu, no em dono la gana del jurament. Doncs tornem a esbarallar-nos, Ell agafa les tropes del seu lloc i es va barallant amb el seu pare fins que l'Enric aquest, Enric III, li agafa un atac de disenteria i una cagarrina es vagi i es mor. Llavors, al morir-se, el Jofré, ai, no sé què, no sé quantos, i el pare el nomena amb ell el seu successor. I li diu, bueno, doncs tu ets el meu... Tu seràs l'hereu de les meves possessions. Però el Ricard no se n'acaba de refiar, i parla amb el Felip August, que és el rei francès. És el rei francès, té més o menys la seva edat, i entre tots dos es posen d'acord, signen un tractat que li dona la independència, o sigui, que li garanteix la independència amb el Ricard quan derrotin el d'això, i lluiten, es revolten contra Enric II. Enric II també els agafa i els sembla que els està derrotant, però, bueno, signen una pau que reconeix que el rei francès continua com el rei francès, li regalen alguns territoris, en Ricard és independent i ell, doncs, continuarà sent el rei d'Anglaterra. Però el disgust que té, diríem, d'alguna manera o altra, el porta a morir-se d'una úlcera a l'any 1189, amb la qual cosa, sense voler, doncs Ricard és automàticament l'hereu i el coronen el mateix any 1189, el 3 de setembre, el coronen a Westminster com rei del que en aquells moments és Anglaterra. És a dir, tot o una bona part del territori de les Illes Britàniques i després tota la part que tenen de França. Un cop coronat, en Ricard, com que s'ha fet molt amic d'aquest, del Felip II August de França, que s'havien revoltat contra l'altre, li diu, escolta, per què no fem una creuada allò a Terra Santa i fem... I, ah, bueno, doncs sí, doncs podíem fer una creuada. Bueno, munten la creuada aquesta, emboliquen alguns altres prínceps d'Europa i sí, sí, tots dos m'agafen el petat i se'n van cap a Terra Santa. Passen per Sicília, allà el Ricard li diu amb el Felip aquest, li diu, espera't un moment que haig d'anar a arreglar una cosa, perquè allà hi havia una germana seva que es havia casat amb un i que havia de ser la reina però que l'havien destronada, desembarquen allà a Sicília, fan una escabetxina, tornen a posar la seva germana de reina i continuen cap a Terra Santa. Passen per Xipre i el Ricard diu, escolta, per què no conquerim Xipre, no? I fem una conquesta de Xipre, i sí, sí, desembarquen a Xipre, conquereixen Xipre i després ho venen amb els templers. Ho venen a canvi de diners, a l'ordre dels templers que s'instal·len allà. I al final, finalment, arriben a Terra Santa, ataquen Acre, arruda el setge aquell, ataquen Acre, fan el setge de Jerusalem, però mentrestant el Leopold d'Àustria ja s'ha enfadat entre ells i se'n va. El Ricard llavors fa la pau amb el Saladí, que és l'infidel, el jefe dels àrabs, i perquè puguin anar, els cristians puguin visitar el Sant Sepulcre, i per tant el fan un rei, creen un rei de Jerusalem i tot això, mentrestant
tant, Felip ja ha tornat cap a França i el Ricard doncs, decideix que ja se li ha acabat la feina allà i que ha de tornar cap a Europa. Però com que amb l'episodi de Xipre havia, diguem, encès els ànims dels vicentins, diu, ai que si m'enganxen em farà la pell, es disfressa i intenta travessar Europa. I ja ve la història aquella coneguda. Quan arriba a Àustria el reconeixen, el detenen, el tenen allà, demanen un rescat, el bisbe de Canterbury paga el rescat, el deixen anar i al final torna a Anglaterra. Però resulta que a Anglaterra, mentrestant, el Felip de França s'ha fet amic del germà de Ricard Cor de León, del famós Juan Sin Tierra. I aleshores, entre els dos, tenen tota la conxorxa muntada. I quan arriba el Ricard, diu sí, diu, doncs ara em barallaré contra vosaltres. I entra en guerra amb Felip II, amb Felip August, aquest segon de França. I mentre està a França i mentre està a la guerra, el 6 d'abril de Mildes, del 1199, doncs una fletxa al pit li fa la pell, mor a poc després, el dia 6, com dic, i el succeirà, justament, el seu germà, Joan Sense Terra.
He vist un rei que plorava, muntat dalt d'un cavall, i tant plorava, que feia un xaragall. Ai, pobre rei!
I el pobre cavall què?
He vist un duc. Un pobre duc que plorava, perquè plorava el rei, i tant plorava, que semblava
què?
Que ja semblava un peix, ai, pobre rei.
I el pobre cavall què?
Que plorava, perquè plorava un duc, perquè plorava un rei, que perdia el remuc, ai, pobre rei.
I el pobre cavall què?
Un pobre ric que plorava, perquè plorava el duc, i el bisbe que plorava, pel pobre rei.
Pel pobre què?
Pel pobre rei xeruc, ai, pobre rei.
I el pobre cavall què?
I el ric, i el bisbe, i el duc, i el rei xeruc, que tant i tant ploraven, perdien el remuc.
I nosaltres què hem de fer?
Nosaltres sempre hem d'estar alegres, que si ploràvem, fem plorar el rei, fem plorar el bisbe i els rics sensibles i els ducs amables, i així plorem. Nosaltres sempre hem d'estar alegres, que si ploràvem, fem plorar el rei, fem plorar el bisbe i els rics sensibles i els ducs amables, i així plorem.
7 d'abril de l'any 1915, el dia que a la ciutat de Filadèlfia neix Eleanora Holiday Fagan, més coneguda com Billie Holiday i, com sabeu, cantant mítica de jazz. Ella és filla, perquè tinguem una idea de les condicions en què es desenvolupa la seva vida, és filla de Sadie Fagan, que la té quan només té 13 anys, i del guitarrista de jazz Clarence Holiday, que té 15 anys quan la nena neix, i que havia tocat o toca l'orquestra, tocava l'orquestra de Fletcher Anderson, i que mai van arribar a casar-se. Clar, aquesta situació va permetre que el pare, quan es va cansar, doncs les va abandonar. Tampoc la mare era un exemple de dedicació, i quan tenia algun afer o havia d'anar a algun lloc, deixava la nena amb parents que, tot s'ha de dir, no eren tampoc d'una excessiva bona reputació. Per això no és d'estranyar que la Billie Holiday, als 10 anys, fos internada, insisteixo, en una escola catòlica, després d'haver estat violada amb només 10 anys. Un amic, però, com sempre hi ha, un amic de la família, que, amb bona intenció, la va ajudar a escapar quan portava 2 anys a dintre de l'escola i la policia no es va prendre la molèstia de buscar-la. El 1927, quan la noia tenia 12 anys o 13, la seva mare doncs decideix posar terra de mig, del pel mig, i se'n va a Nueva Jersey amb ella, i després se'n van cap a Brooklyn totes dues. Allà la Billy ajudarà la seva mare a fer feines domèstiques, és a dir, a fer de xatxa per les cases que d'això, mentre exerceix la prostitució, i ella també, de tant en tant, la Billy també exercirà aquesta prostitució. I a més, quan necessiti diners, doncs anirà a veure el seu pare, que s'ha casat amb una altra dona i li farà xantatge per aconseguir diners, dient-li que si no li explicarà a la seva dona actual que té una filla i tot això. I el pare, doncs, esquitxa la... Mentrestant, què fa? L'any 1930 comença a cantar amb una certa assiduïtat a diversos clubs petits de la ciutat de Nova York, tenint la sort de que el 1933 un productor més o menys famós d'aquella època, John Hammond, va visitar el local on ella canta i parla d'ella a la columna de premsa que té en un diari, i la porta un dia el Benny Goodman, el famós Benny Goodman, a sentir una actuació de la nena al club Monets, on ella canta de tant en tant. El Benny Goodman queda molt impressionat per la noia, per la seva veu, li grava una prova als estudis de la Columbia, i després la fitxa per un... Ell té unes orquestes, podríem dir, subsidiàries, no?, allò més petites, que serveixen, i per tant la lloga per una d'aquestes orquestes, on debuta el 27 de novembre de 1933 amb la cançó Your Mother's Son in Law, que posteriorment gravarà amb el segell Columbia que dèiem abans. Els primers anys gravarà amb gent com Ben Webster, Benny Goodman, Roy Eldrick, Johnny Hodges, és a dir, amb el millor i més granat, que dirigeix o que coordina el Teddy Wilson amb grupets. Gravarà cançons com If You Were Mine, o These Foolish Things, o I Cried For You, en format, naturalment, de vinil de 78 revolucions, i tindrà els seus primers èxits com a cantant. A l'any 1934 farà una temporada llarga al Teatre Apollo de Nova York amb el pianista i el seu amant també, Bobby Henderson, que tindrà molt èxit i que li permetrà accedir als clubs del carrer 52, fins a aquells moments vetats els nois o les cantants o cantants de color. Entre el 1937 i el 1940 alternarà en els segells Brunsby com els segells Vocalion, gravant diverses cançons d'èxit, My Last Affair, Night and Day, i, a més, la seva mítica Strange Fruit, que ens estrena a l'any 1939. Moltes les regravarà posteriorment. Va ampliant la seva banda, fitxa el saxofonista Lester Young, fitxa també el trompetista Charlie Shavers, i al final acaba actuant al Café Society junt amb Sonny White. Treballarà amb Count Basie, treballarà amb Artie Shaw, és a dir, convertint-se en una de les cantants negres de jazz més reputada i que actua a tots els clubs. Encara que, s'ha de dir tot, la majoria de clubs la fan entrar per la sortida d'incendis i la fan esperar en un quarto fosc fins que ha de sortir a escena, perquè els visitants o els clients de color no són massa ben vistos. La Holiday és addicta a les drogues psicoactives, fumava marihuana des dels 12 anys, però serà l'heroïna qui al final la destruirà. Cap a 1940 sembla que inicia el seu consum i després va tirant amunt. La seva vida privada també és turbulenta, es casa amb un trompetista mentre té relacions amb un altre, i al final acaba casant-se el 28 de març de 1952 amb el mafiós Louis McKay, que intenta treure-la de la droga, però per acabar-ho d'arreglar ell es declara obertament bisexual. Va de mal en pitjor. Les seves últimes gravacions, de totes maneres, són un èxit. El 1958 publicarà Lady in Satin, el seu penúltim àlbum, però serà arrestada per tinença d'heroïna, passarà 8 mesos a presó i li retiraran la llicència per poder cantar a Nova York. A més, la condemnen a arrest domiciliari, perquè en aquells moments l'addicció als narcòtics era considerat un crim i, per tant, estarà sota custòdia policial fins que la cirrosis hepàtica, que ja fa temps que arrossega, la porti a la tomba a l'edat de 44 anys, i en concret el 17 de juliol de 1959, sent enterrada al cementiri de St. Raymond, al Bronx.
Don't know why There's no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather. Just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Keeps raining all the time. In and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go everything I had is gone. Stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Keeps raining.
D'abril de l'any 1848, el dia que mora el compositor d'òpera italià Gaetano Donizetti. En Gaetano Donizetti era el cinquè fill d'Andrea Donizetti i Domenica Nava, que els seus pares, de seguida el nen va mostrar afició per la música, però els seus pares inicialment refusaren la seva vocació teatral i musical, però al final no hi va haver més remei, el nen estava entossudit i van acabar acceptant que entrés a l'escola del famós compositor i pedagog alemany Simon Mayr, que en aquell temps estava instal·lat a Bèrgam, que era famós per les seves òperes i també perquè dirigia el cor de la capella de Santa Maria Maiore de Bèrgam, que a part de cantar educava, diguem-ne, o sigui, els hi feia de professor i de director de música. El nano, el Gaetano Donizetti, tenia un petit defecte a la veu, bueno, però, diguem-ne, va ser un alumne predilecte de Mayr que es va convertir fins i tot en un amic personal. Però hi havia una norma que deia que quan algun nen tingués un defecte podia cantar al cor de la capella, però que quan li canviés la veu doncs havia d'abandonar els estudis. És clar, el seu predecessor, el seu preceptor, aquest en Mayr, va veure que el nen prometia molt, però clar, quan arribés a això, hauria de canviar, quan li passés el canvi de veu, 1809, hauria de marxar d'allà, no? I llavors va fer canvis en el reglament i va permetre que el Gaetano va fer trampa, per dir-ho d'alguna manera, i va permetre que el Gaetano es pogués quedar allà seguint estudis de clavecí. O sigui, oficialment estudiava clavecí, però continuava, doncs, amb la composició, amb totes aquestes coses, ajudava el mestre, ajudava el Mayr aquest amb els estudis de Haydn, de Mozart, de Beethoven, que es feien, i hi havia, perquè Bèrgam era una població molt activa que tenia dos teatres que en aquell moment representaven òpera. En aquest ambient, doncs, el Donizetti va començar a fer les primeres composicions. Amb 14 anys ja va representar una obra bufa sobre el seu mestre, el Piccolo Compositore de Música, es deia, que li va permetre continuar això, els estudis, i ser anomenat assistent del mestre del clavecí. Vist això, el Mayr va dir: home, aquest nen promet molt, i jo aquí li ensenyaré fins on te pugui, però hi ha a Bologna, hi ha un capellà, el pare Matei, que està formant, que té l'escola millor de tota Europa i tal, i va dir: home, que vagi allà a estudiar el contrapunt i estudiar composició i totes aquestes coses. Ell mateix, el mestre, el Mayr aquest, li va buscar ajuda financera dels nobles de Bèrgam, i perquè pogués anar al Liceu de Bologna, que és on hi havia aquest el pare Matei. En 2 anys allà Donizetti va perfeccionar coneixements de compositor, va destacar, va començar a composar obra religiosa, però li va agafar el virus de l'òpera, no? I va publicar la primera en un acte, i Pigmalione, que havia estat perduda i recentment ha estat recuperada. 2 anys després va estrenar al Teatre de Sant Luca de Venècia la seva primera obra pròpia, la seva primera òpera, Enrico di Borgogna, que va triomfar molt i que va fer que li firmessin un compromís, que havia d'estrenar 3 òperes per any, i amb això doncs el fitxaven com de plantilla. I per què? Perquè li van posar una prova, van dir: ja, mira, aquí tens un llibret, i li van donar un llibret de Bartolomeo Merelli, que es deia Una folia, i en un mes li va posar la música i va fer tot el que havia de fer. Això va convèncer els seus preceptors i, per tant, van acceptar aquest compromís i tal. El noi va estrenar el 1822 a Roma la seva òpera Zoraida de Granata, que li va suposar obrir-se al món, perquè li van començar a arribar contractes per anar a representar òpera per tot Itàlia. Les famílies nobles li volien fer concerts a casa, volien que fes concerts a casa seva, i finalment fins i tot va viatjar a Viena a presentar algunes òperes com La Cíngara, Els Pirates, i a La Scala de Milà. Però mentrestant havia descobert l'òpera bufa, i en col·laboració amb el llibrista, el Jacobo Ferretti, aquell que li havien proposat la d'això, i va estrenar L'Aggio dell'Imbarazzo, en 1824, que reforçaria la seva popularitat, i però també li faria que els seus mentors li escanyessin una mica més i l'obliguessin a canviar aquells 3 òperes a l'any per 4. Però ell se'n feia. Va convertir-se en 1825 en director musical del Teatre Carolín de Palerm, on va estrenar a l'Ori en Granata, estava obsessionat amb Granada, va saltar a Roma, on va estrenar Olivo e Pasquale, va tornar a Nàpols, i allà hi ha amb un contracte amb l'empresari Domenico Barbaggia per fer 12 òperes en 3 anys, és a dir, 4 cada any, mentre formava també els seus alumnes i portava canvis a l'òpera, per exemple, abandonar els contraalts travestits per posar-hi autèntics tenors. Eren senyores vestides d'home, però ell va dir: no, aquí s'han de buscar tenors, i bueno, els va buscar i els va trobar, mentre continuava escrivint les que seran les seves òperes més famoses: Anna Bolena, el 1830, L'Elixir d'Amore, Lucrecia Borgia, el 1933, Maria Estuarda, el 1834, etc. El rei de Nàpols el va nomenar professor de contrapunt, I la seva fama va arribar a tota Europa, anant a estrenar Mario Faliero a París i després a Londres, i sobretot el 1835 estrenant l'òpera que el faria famós, Lucia di Lammermoor. Però, clar, aquest ritme de treball va minar la seva salut. El 1846, afectat d'una malaltia estranya, un comportament estrany, va haver d'ingressar en una clínica mental francesa, s'hi va estar pràcticament un any i mig, i quan ja es va veure que allò era una cosa d'origen sifilític i que no tiraria enrere perquè es va anar paralitzant i va quedar mut, el van traslladar a Bèrgam, on va morir el 8 d'abril de 1848.
Si può morir, si può morir.
A la setmana, amb Francesc Morgades.
9 d'abril de 1785, el dia que neix a la localitat asturiana de Tineu el militar i polític liberal espanyol Rafael de Riego. Rafael de Riego era de família noble, però no allò exageradament, el que es diu, el que s'acostuma a anomenar la baixa noblesa, que es va graduar en dret a la Universitat d'Oviedo l'any 1807 i que aleshores es va traslladar a Madrid per fer realitat el seu somni d'unir-se a l'exèrcit. El 1808, durant la Guerra del Francès, va ser fet presoner pels francesos, vaja, clar, per aquí, si no, i empresonat a Sant Llorenç de l'Escorial, d'on va aconseguir escapar-se per tornar a la guerra. Això fa que el 10 de novembre d'aquell mateix 1808 prengui part a la batalla d'Espinosa de los Monteros, a Burgos, on torna a ser presoner. Torna a ser fet presoner, reconegut, diuen, home, aquest és un reincident. L'envien cap a França, allà el tindran durant un temps tancat, fins que el alliberaran i ell podrà viatjar una mica per Anglaterra, per Alemanya i totes aquestes coses, buscant això, les seves idees republicanes, a veure si en aquell moment, diguem-ne, començaven a manar a tota Europa o a aparèixer a tota Europa. El 1814 torna a Espanya i, reincident ell, es torna a allistar a l'exèrcit, però ara, com que la cosa ha anat bé i tot això, falten oficials a l'exèrcit, amb el rang de tenir s'allista o el filmen o l'agafen per posar-lo com a tinent coronel. Durant els 6 anys que dura l'absolutisme de la restauració de Ferran VII, ell anirà entrant a la maçoneria i al liberalisme i anirà conspirant, precisament, contra aquest Ferran VII per veure de restaurar la Constitució de 1812. Recordem que ell és d'idees republicanes com ho era la Constitució esmentada. El 1819, l'exèrcit, com que comença a tenir problemes a les possessions americanes, sud-americanes, crea 10 batallons per poder reforçar l'exèrcit de Pablo Murillo, que en aquells territoris lluita contra els rebels de les guerres d'independència hispanoamericanes. El Riego, com que està allà dintre, és tinent coronel, totes aquestes coses, el posen a comandar el segon batalló que s'origina o que es crea a la regió d'Astúries. Ha d'anar cap a Sud-amèrica, per tant, l'exèrcit aquest, el batalló aquest que diem, es trasllada cap a Sevilla. Quan arriba a Sevilla, el Riego aprofita per amotinar les seves tropes. L'1 de gener de 1820 fa el famós, bueno, famós o conegut pronunciament de Riego i proclama el retorn de la Constitució del 1812, iniciant el que es coneix com el trienni liberal, però només en aquell moment només és ell. Però clar, les seves tropes, ell belluga les tropes per diferents ciutats andaluses per mirar d'incitar un alçament general contra Ferran VII, que el poble no segueix, evidentment. Per sort, hi ha un altre aixecament, hi ha un altre alçament a Galícia i al final la revolució liberal aquesta s'estén per tot el territori espanyol, fins al punt que el 7 de març de 1820, les forces del general Francisco López Ballesteros assalten el Palau Real de Madrid i obliguen el Ferran VII a restaurar la Constitució. Aquella famosa frase de marchemos todos y yo el primero por la senda constitucional, el dia 10 de març de 1820. El nou govern liberal que hi ha, doncs, amb agraïment, nomenarà el Riego com a mariscal de camp i capità general de Galícia. El 1821, d'acord amb les necessitats militars, passarà a ser el governador militar d'Aragó, on es casarà amb la seva neboda, Maria Teresa, i el 4 de setembre de 1821 serà, diguem-ne, intencionadament acusat de ser massa republicà i anirà a parar a la presó, tot i ser un home molt popular en aquell moment i provocarà manifestacions i totes aquestes coses, però com que el tenen per massa republicà, doncs el castiguen. De totes maneres, l'11 de març de 1822 serà elegit diputat a Corts i, per tant, haurà de ser tret de la presó i portat al Parlament. Mentrestant, a Europa, el 1822 també, com diem, el Congrés de Verona, que reuneix les potències absolutistes europees, veu que una Espanya liberal és un perill i agafa i diu a França, escolta, has d'intervenir a Espanya i envia-hi un exèrcit. I sí, França, que és molt obedient, el 7 d'abril de 1823 envia els coneguts com a 100.000 fills de Sant Lluís, en definitiva un exèrcit com Déu mana, perquè envaeixin Espanya. En Riego agafarà el comandament del tercer exèrcit operacions a Andalusia i s'enfrontarà amb els invasors. Però amb la seva mala sort característica serà derrotat i sobretot malferit a la batalla de Hodder i tothom l'abandona. Es queda allà, bueno, llavors ell intenta fugir, però al final els francesos l'enxampen a la Carolina, al poble de la Carolina, el fan presoner, el porten a Madrid, i allà li fan un judici sumaríssim per alta traïció, en tant que votant, com que havia votat a les Corts una llei d'incapacitació del rei, doncs prenen totes les represàlies, i, a tall d'exemple, el Rafael de Riego, el dia 7 de novembre de 1823, serà penjat a la forca a Madrid i decapitat a la plaça de la Cebada. Per donar exemple a la gent i que la gent no li toqui els nassos amb el rei Felip VII. Ai, Ferran VII. La figura de Diego, però, transcendirà de la seva mort perquè constarà com un gran defensor de les llibertats civils d'Espanya i com un màrtir de la repressió absolutista al liberalisme. Quedarà, a més, l'anomenat himne de Riego, una marxa militar que tocaven les seves tropes durant quan es van aixecar l'any 1820, i que serà un himne revolucionari durant tot el segle XIX primer i després com a himne dels republicans, sent oficialitzat durant la Segona República Espanyola del 1931 al 39 com a himne nacional espanyol. D'abril de 1965, el dia que a la ciutat francesa de Niça mora Carolina Otero, més coneguda així en els ambients artístic i no tan artístic, ja ho explicarem, com la vella Otero. Agustina Carolina del Carmen Otero Iglesias havia nascut, com diem, a la, no, no ho hem dit, però ho diem ara, a la localitat gallega de Valga, el 4 de novembre de 1868, filla d'una mare soltera, extraordinàriament molt pobra, i que, naturalment, no va tenir accés als estudis. Els seus quatre germans, doncs, demanaven ajuda, i ella, a més, va tenir la desgràcia el dia 6 de juliol de 1879, quan tenia només 10 anys, al seu poble, de ser violada pel sabater del poble, Venancio Romero, que, a més, la va deixar estèril. Però, bé, això en aquell moment no se sabia. La noia, avergonyida, va fugir de casa uns mesos i va intentar tornar, però va decidir que no tornaria mai més i va canviar, de fet, el seu nom. No va deixar de dir-se Agustina Otero per començar-se a dir Carolina Otero. La noia va treballar un temps amb una companyia de còmics ambulants portuguesa. Quan ho va deixar, doncs, ja pel compte, es va establir pel seu compte, podríem dir, i va començar a ballar per cafès i tavernes, va treballar de criada diverses vegades, va demanar caritat, no se'n va estar, o sigui, va haver necessitat de demanar caritat, i fins i tot va arribar, se sap que va arribar a exercir la prostitució mentre viatjava per Espanya. Però, la història sempre fa justícia. El 1888, a Barcelona, va conèixer un banquer, Ernest Jürgens, que la va promocionar, la va adoptar, per dir-ho així, i la va promocionar com a ballarina al sud de França, la va prendre a Marsella, la va portar a molts teatres, la va introduir a molts teatres, i ella es va anar envalentonant i en un moment determinat el va abandonar i es va començar a autopromocionar com la vella Otero, que és el nom així artístic, fins a arribar a ser una ballarina coneguda a tot el sud de França i aquí a Espanya, que es feia passar per andalusa, o gitana, quasi bé, perquè llavors això quedava molt bé i era molt, molt exòtic. Perdó. Va començar a realitzar gires per tota Europa i fins i tot per tot el món com a ballarina exòtica. Va aconseguir el 1890 actuar a Nova York, també va aconseguir anar a Argentina, a Cuba, fins i tot a Rússia, on deia ella, presumia ella d'haver conegut el Rasputin, però sobretot el seu centre d'acció era a París. El Folie Berger, ell era una de les estrelles, el Cirque d'Été també hi actuava i els concerts de París que es feien, on compartia actuació amb un ballarí valencià, Francesc Miralles, i era una de les artistes més conegudes internacionalment. Ella no era una ballarina professional, ballava, diguem-ne, d'instint, feia una barreja de flamenco, fandango, danses exòtiques i totes aquestes coses. També havia intentat cantar, havia interpretat una Carmen de Bizet, poca broma, havia fet també d'actriu de teatre amb diferents obres, però s'ha de dir, i, bueno, i és conegut així, que una bona part del seu èxit li venia de ser amant de molta gent influent, molta gent poderosa. De fet, una cosa que era bastant habitual en les artistes d'aquell temps, que es feien batejar també com a cos, feien dir també cortesanes. Ella, per exemple, va tenir entre la seva llista d'amants l'emperador Guillem II d'Alemanya, el rei Leopoldo II de Bèlgica, l'Eduard VII del Regne Unit i fins i tot el nostre Alfons XIII, sense oblidar el seu gran amor, si és que és això, però l'amistat va durar fins a la mort d'ell, d'amb el primer ministre francès, Premi Nobel de la Pau, Aristide Briand, que, com dèiem, va mantenir la relació fins al dia de la seva mort. I amb això, doncs, naturalment, la noia va reunir una gran fortuna, però una gran fortuna que no li servia de res perquè tenia ludopatia, és a dir, li agradava el joc, i tota la fortuna la van dilapidant als casinos de Monte Carlo i de Niça, d'on pràcticament no se'n retirava, no se'n apartava. Quan es va retirar el 1910, i es va establir a Niça, doncs va continuar anant als casinos, va continuar arruïnant-se, vivint sola i vivint amb una, i vivint, finalment, d'una pensió, no s'ho perdeu, que li pagava el propi casino de Monte Carlo, agraït per haver, pels milions de francs que havia deixat a dintre a la caixa, no? Fins i tot el dia que va morir, el dia 10 d'abril de 1965, la vella Otero va morir d'un infart al seu apartament als 96 anys, va ser enterrada amb la mateixa Nissa, i a l'enterrament els únics assistents que hi van haver van ser el gerent del casino de Monte Carlo i la plantilla de crupiers del mateix casino. Allò que diuen en castellà és de bien nacido ser agradecido, i van voler fer-li l'últim homenatge en aquesta dona que, vulguis que no, havia contribuït doncs al seu funcionament.
Jo no moc del paral·lelo nostre típic bulevard, que resulta ser a tot hora lo millor de la ciutat. Per això és que m'entusiasmo visitant cafès, concerts, els teatres de sarsuela i els alegres cabarets. Moltes nits, si algun fulano em pretén a convidar, li contesto, vaja, buenas, millor sola vull anar. Massa sec el paral·lelo pel qui va d'ésser figut, que quan menys un s'ho pensa, qui ja mega ja rebut.
Sempre està del paral·lelo per a riure i viure el pelo el passeig més oportú, però s'ha d'aprendre amb gran queixassa
que el que s'hi entusiasma massa paral·lelo és ben segur. Però no hi ha passeig més divertit que es disfruti a totes hores, tant de dia com de nit. El Royal Ove, el Pompeia, Folies Nou, el Bataclan, espectacles ben diversos a tota hora vos daran. I el Victòria Espanyol i altres indrets també poden divertir-se sense gastar massa quartets. És passeig de l'alegria on tothom deu acudir. Qui al paral·lelo no vagi no es pot dir barceloní.
Sempre ha estat el paral·lelo per a riure i viure el pelo el passeig més oportú, però s'ha de vendre amb gran queixassa
que el que s'hi entusiasma massa paral·lelo és ben segur.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.